Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu, t'ofereix el perquè de tot plegat.
14 minuts per les 9, cap a les 9 en aquest estudi Enric Millo, el portaveu parlamentari del PP, arran d'unes declaracions que va fer el Via Lliure de diumenge, que han aixecat molta polseguera i que m'agradaria que el Pepi Millo volgués aclarir o confirmar. I, per tant, s'haurà en aquest estudi del món a RAC1. Però abans, ja que tinc el professor Soler, li vull preguntar per això que proposava Europa, que Rajoy ha dit directament que no, que és això que hem anomenat el contracte laboral únic. M'explica què és un contracte laboral únic, malgrat que per la seva paraula sembla, les seves tres paraules sembla molt fàcil d'entendre?
Primer, és algo teòric, perquè com tal, i el 100% no s'ha aplicat i no s'aplica enlloc. Per tant, és un desideràtum, no? I què és? Home, és d'alguna manera transformar, sigui tots els contractes fins i tot existents, que seria l'opció radical, o bé, a partir dels contractes que es vagin fent ara, eliminar tot el que són els contractes, els múltiples contractes que es poden fer, de temporals, fixes, temporals en condicions, etc., transformar-los en un únic contracte, que té fonamentalment dues característiques. Una, que té una indemnització normalment fixa, o bé una mica creixent a mesura que va avançant la permanència en el lloc de treball. Les avantatges teòriques, repeteixo, perquè mai s'ha aplicat al 100%, són que s'elimina la dualitat, i això és important, en el mercat de treball. És a dir, un gran problema en el mercat de treball en aquests moments és que hi ha una enorme dualitat entre la gent que degut a la seva antiguitat, degut al seu tipus de contracte, té un cost d'acomiadament molt alt, i els que, degut al tipus de contracte, té un cost d'acomiadament pràcticament zero. Aquest és un gran drama del contracte, del mercat laboral en aquests moments. Però no solament és un problema d'inequitat, de que hi ha gent molt més beneficiada que altra, i alerta. Pensem que la població jove, i això ens ho explicarà molt bé el Jordi Graupera, que va fer un magnífic article l'altre dia, que la població jove sempre està en aquest cantó, tota està en aquest cantó de la desprotecció. Aquest és un problema clar, millorar l'equitat, però l'altre gran avantatge que té aquest contracte és que d'alguna manera facilita la contractació perquè hi ha menys por després a un possible acomiadament per circumstàncies econòmiques o per unes altres circumstàncies.
Val, tant pels empresaris també tindrien un cert avantatge, no?
Jo crec que té avantatges per tothom. És a dir, eliminar aquest mercat...
Ho havíem un treballador amb 30 anys d'antiguitat, quin avantatge té?
Un treballador amb 30 anys d'antiguitat, probablement cap, però repeteixo que no està dit que aquest contracte únic tingui que afectar també retroactius per d'això. Bueno. Aquesta seria la posició més radical, molt difícil d'aplicar. I si no, que li diguin al Rajoy, que ha enviat aquest missatge, dient no penso tocar res, perquè evidentment té els sindicats sentats el proper dijous i no vol començar malament, com a mínim, aquest diàleg, no?
A favor o en contra d'aquest contracte únic? Glòria.
Jo no hauria de tenir més dades, perquè una cosa és la teoria que deia el professor Soler, que a més, com bé ell diu, és una entelèquia, perquè no s'ha vist mai negre sobre el blanc i no s'ha començat a aplicar enlloc, per la qual cosa no hem vist realment quins són els avantatges i inconvenients. I de l'altra banda, perquè quan una cosa s'aplica en la realitat és quan comença la perversió del model. És a dir, les coses sobre el paper, escolta'm, amb un paper tots construïm una societat fantàstica. Llavors comença la realitat dels fets. És a dir, a mi em dóna la sensació que darrere d'aquest contracte únic es pot amagar les desigualtats, és a dir, que no només els majors o contractes antics poguessin perdre els seus avantatges, perquè a més recordem que per què l'antiguitat protegeix el treballador, perquè aquest treballador amb els anys, a banda de major responsabilitat a l'empresa, també és un bé a protegir per la pròpia empresa, i també perquè ell, com a ciutadà, té més responsabilitats. Se suposa que una persona més jove té menys càrregues familiars i d'altres tipus que una persona amb més edat. Independentment de que això pot resultar injust per a la resta de treballadors i els treballadors joves, a mi el que em faria por d'aquest contracte és que al darrere s'amagués un contracte a mida, però no a mida del treballador, sinó a mida només de l'empresari. És a dir, que en aquest pacte de dir, escolta, anem a fer un contracte únic perquè tots els treballadors tinguin aquesta mateixa igualtat i, per tant, els treballadors joves o els nous treballadors de l'empresa no estiguin en situació de desavantatge respecte als més antics, doncs a darrere d'això el que al final s'acabés colant són altres clàusules que poc tenen a veure amb aquest principi fundacional i que es fes un contracte contracte a mida, perdent tots aquells avantatges que, per exemple, es poden haver pactat en determinat sector, perquè, clar, no és el mateix un contracte indefinit pel sector metal·lúrgic, que pel sector miner, que pel sector periodístic, que pel sector sanitari, etc. Es perderien les particularitats que es negocien en cada sector necessàries pels treballadors i empresaris d'aquell sector.
Hi ha altres països, professor, que s'han posat a prova altres, diguem, instruments financers o models econòmics, teòrics, teòrics. Mm. Es podria fer servir a Espanya com una mena de conillet d'Índia sobre
aquest altre? No,
a veure, no, una cosa és que no s'hagi aplicat al 100% i una altra és que hi hagin legislacions laborals molt més flexibles, amb contractes molt més simples com aquest, eh? És a dir, hi ha països que estan molt a prop d'un model d'aquest tipus, eh? I per tant, no vull dir que això només existeix en el paper, no. Existeix coses molt properes amb això. El que he volgut dir és que no s'aplica al 100%, però evidentment sí que s'aplica amb una gran major. Alerta, qui fa aquesta proposta? Primer, que tampoc la fa, perquè d'alguna manera és una resposta a un periodista. Ell diu, no està mal la reforma laboral espanyola, i li diuen, no, es tindria que augmentar amb aquesta reforma laboral. Diu, home, potser no accepta si finalment són valents i agafen el contracte únic, perquè es tracta una mica de valentia. I qui fa aquest comentari? Home, ho fa un socialista bastant dur, hongarès. I és un socialista, per cert, molt amic del PSOE, perquè ha vingut a Espanya bastantes vegades d'això. És a dir, no ho fa un neoliberal perillós, ni un conservador, no, això ho fa un socialista convençut, per cert, un socialista teòric. És un professor de política econòmica que dirigeix una revista que es diu Combat, una cosa d'aquestes que vull dir que és una revista a Hongria francament dura des del punt de vista d'esquerra, no?
Graupera.
Jo, a mi, em sembla... Jo estic a favor. Si la pregunta és a favor o en contra, jo estic a favor, en part pel que estava explicant el professor. No m'allargaré, per cert t'agraeixo que t'agradés l'article, perquè quan escrius sobre economia sempre escrius amb una mica de por, no? El que jo intentava explicar en aquell article, i crec que té molt a veure amb això, em sembla que en vam parlar aquí fa un parell de setmanes, és la qüestió de que a Espanya tenim un problema amb el mercat laboral, i és que no només que hi ha la dualitat, això que explicava el professor Soler, que hi ha el contracte, diguem-ne, indefinit, és un contracte molt protegit, i en canvi els altres no, sinó que això ha anat a més amb els anys, amb excepcions en algun període, sobretot a la bombolla, però en general ha anat a més. Això vol dir que durant 30 anys els sindicats s'han dedicat a protegir, els sindicats i els partits polítics, s'han dedicat a protegir el contracte indefinit, el que coneixem com el contracte bo, amb molta seguretat, amb tots els drets possibles, era la gran conquesta social de l'Espanya democràtica, però això que es va aconseguir perquè durant la transició es va donar als sindicats un poder negociador, diguéssim, molt elevat, sortint de la dictadura, se sentia que això era necessari, de la mateixa manera que es va donar als partits polítics molta discrecionalitat per tal de consolidar el sistema democràtic, de la mateixa manera que es va donar a les patronals i als sectors, diguem-ne, econòmics d'Espanya, sobretot els regulats, molta influència en decisions polítiques. Aquests tres factors junts han provocat que, per tal de protegir aquest gran contracte que teníem a Espanya, cada cop que hi havia la necessitat de reformar el mercat laboral, a finals dels 80, a principis dels 90, recordem aquelles vagues generals amb Felipe González, recordem el decretazo d'Aznar que va tombar el Constitucional, la solució per protegir aquest contracte ha estat precaritzar els altres, especialment precaritzar la gent que entra al mercat de treball i la gent jove. A Espanya tradicionalment hi ha hagut un atur juvenil molt elevat, dintre de la normalitat, diguéssim, tenint en compte la tassa d'atur normal, però una tassa d'atur juvenil que actualment, que ronda el 55%, per sota els 25 anys, o 57%, és molt bèstia. Vull dir que de cada 10 persones menors de 25 anys, 6 no treballen, o gairebé 6 no treballen, però és que les altres 4, n'hi ha dues que tenen un contracte precari. Per tant, estem enfocant un sistema laboral en el qual, per protegir el que jo dic, la generació de la transició, diguéssim, s'ha desprotegit els sectors més joves, possiblement també més ben formats, que són la part dèbil tant de la democràcia com del món sindical, com del món laboral, i que portem pagant a les nostres esquenes aquesta qüestió. Aleshores, un contracte únic, a mi em sembla una bona idea, encara que no acabem exactament al 100% el contracte únic, però és que actualment tenim 41 tipus de contractes diferents, si no m'equivoco.
De totes maneres, això del contracte únic ja fa anys que es parla, i tant els patronals com els sindicats sempre s'hi han posat de cul, per això.
No, pràcticament s'ha dit tot no, en qualsevol cas dir un parell de coses que no, que són, que per ser una obvietat, no? S'ha fet una reforma laboral i continuen els acomiadaments. Això vol dir que se li ha de donar una pensada a veure què més s'ha de fer perquè la massa laboral augmenti i hi hagi més treballadors. Això se li ha de donar una pensada. I després, que home, que ho veia al final el Jordi de la seva intervenció, 40 contractes laborals a Espanya diferents, a Itàlia 400, ho va intentar el Monti, hi ha alguna cosa que des d'aquest punt de vista no funciona, no? Hi ha una gran diferència entre els treballadors que tenen feina i la impossibilitat de la gent jove d'accedir a llocs de treball que no siguin amb 6 mesos, amb 12 mesos, i un gran temor de les empreses a fer contractacions perquè poden quedar lligats. I això donaria peu també a que si el contracte únic, una de les coses que porta darrere seu és implantar d'una vegada per totes alguna cosa que més o menys s'ha dit, i que la reforma laboral de 2010, si no, ja em corregirà el professor Soler, ho contemplava, que és el model austríac, que és que el treballador després, en cas d'acomiadament o de jubilació, es pogués portar el seu fons de pensió i s'ho pogués portar. Això fa que d'alguna manera les empreses des del primer moment o en cada moment sàpiguin exactament quins són els seus números. Bueno, jo crec que hi ha un debat. El Cercle Empresaris de Madrid ho proposava, contracte únic. La Funcas també ha sigut defensor del contracte únic. Vull dir que hi ha hagut opinions, el govern s'oposa, jo crec que...
No, s'oposa, la COE, Joan Rossell...
Jo crec que s'oposa al govern, bàsicament, no perquè estigui a favor o en contra, que jo crec que aquest govern del PP estaria teòricament a favor, sinó perquè no vol obrir un meló nou davant de tots els temes que té, i que això no fos vist en aquests moments que el govern creu que s'està sortint de la recessió i que la base per a la millora de l'economia està posada. Crec que no és necessari introduir un element que seria un element de distorsió política, sí, més que de realitat positiva o negativa econòmica.
Petites coses. El judici sobre la reforma laboral, alerta, la reforma laboral en una situació tan dolenta com l'actual...
És impossible que es vegi.
Exacte. I a més no sabem si s'haguessin perdut més llocs de treball o si s'haguessin perdut menys, és molt difícil dir-ho. I
una cosa o una altra es complica. El govern fins i tot sosté que molt més.
Però el que sí que necessitem realment és un mercat laboral que funcioni quan realment es contracti gent. Això és l'important. Que en el moment d'una certa expansió econòmica no es frenin les contractacions perquè tenim por del cost de, per exemple, del cost del acomiadament o del cost de rescindir-ho quan les coses no vagin tan bé. L'atur juvenil. És que no és ara, això del 55 o el 60%, és un problema ara. Però és que en moments d'expansió teníem un atur juvenil en aquest país del 25 i el 30%. Això és dramàtic. I per què? I a més amb una precarietat immensa. Per tant, és un tema que hem de resoldre per ara, moments de recessió econòmica, i per als moments d'expansió econòmica, perquè no hi ha dret mantenir una situació d'aquest tipus permanent, amb vaques grosses i amb vaques primes per la gent jove. Escolteu, el mercat laboral espanyol, fixa't el que crea. Només hi ha dos països d'Europa amb un atur brutal, Grècia i Espanya. Amb el mateix atur, aproximadament 25, 26, 27%. Ara, quin PIB ha perdut Espanya des del començament de la crisi? Doncs ha perdut un 6-7% de PIB. Quin PIB ha perdut Grècia per tenir el mateix atur? Doncs pràcticament un 25-30%.
La quarta part.
Clar, això, perdoneu, hi ha alguna cosa que no funciona. Els agradin uns o els agradin uns altres?
No, i com tu dius, estirant d'aquest fil, si anem a països que han perdut més o menys el mateix PIB, no han tingut una destrucció de llocs de treball com Espanya. Estaria al voltant del 12-13.
Per tant, el que és segur és que ens hem de dotar d'algú i no tinguis por en fer els contractes diferents. Les petites modificacions, petits canvis per sectors, ja es poden aplicar exactament.
Però la meva pregunta és...
Però estiguem preparats, eh?
Progressives reformes laborals. I aquest problema és endèmic, és a dir, no és un problema ara nou, ara s'ha agreujat perquè la crisi ha agreujat tots els factors i l'ha fet ressaltar encara més, com bé deia el professor Soler. Què pot aportar una nova reforma laboral respecte a l'anterior, que estem encara estrenant, com aquell qui diu, i s'ha estrenat en un moment, efectivament, en què és difícil saber si era bona o dolenta, perquè no es creava cap tipus d'ocupació, però què pot aportar una nova... És a dir, què és el que hi ha diferencial que pugui canviar una reforma laboral? Perquè aquesta qüestió és endèmica, i no sé si té algun factor que és extern al mercat laboral, que té a veure amb la forma com els empresaris, el mercat laboral, tracta els joves en el nostre país.
Redueixis la por, la prevenció abans de contractar. Això és el més important. Que tu contractis, en el moment que pots contractar, és a dir, el dramàtic és que puguis contractar i no contractis perquè tinguis una prevenció, una certa por.
Però això només passa amb els joves.
L'altre dia un empresari molt, molt important d'aquest país em feia una reflexió que amb la contundència que me la va fer vaig quedar sobtat i te la volia plantejar a tu, professor. Jo dividiria l'atur d'aquest país en tres parts. L'estructural, que sempre té Espanya. O sigui, tres parts, ell deia més o menys, baixem una miqueta el 27 i deixem un 25 en tres parts, com si fos un formatge. Una part, que és l'atur estructural que té Espanya.
Sí, però tu...
Deixa'm que acabi. Un altre terç, que és l'atur, que és un atur que no és real, perquè és un atur que va al mercat, al mercat negre a treballar, i un altre atur que aquest sí que és el real, que és l'altre terç. Diu, al tanto que quan es parla d'un atur del 25, 26, 27%, per sort, deia ell, diu, no és un atur real que té el país. Diu, i em feia aquesta reflexió en tres terços, i
escolta,
em va semblar...
Impecable.
I em va semblar, sí, ostres...
No, impecable, acceptem.
Però un moment, un minut i mig.
20 restaurants, 15 metres de rocòdrom, una pista de gel i un ogre verd.
Mira, para, la jet!
A Royal Caribbean dissenyem els nostres vaixells per sorprendre't. Per això, només amb nosaltres descobriràs Europa d'una manera única. I ara, si reserves el teu creuer per Europa fins al 31 de maig, et regalem el paquet de begudes. Informa-te'n a royalcaribbean.es. Dir adéu a les comissions al meu compte, transferències, xecs i targeta? De debò?
A BBVA, sí. Això és respondre. Informa-te'n a BBVA.es.
No ho facis, no ho facis, no ho...
El David observa el part d'un bebè tigre. Entraria a abraçar-lo, però val més que no. No fos cas. El David té sentit comú, per això aquesta promoció està feta per ell. Emporta't ara un Toyota Yaris per 9.990 euros i solament per un euro més, totalment equipat. Una promoció per als qui tenim sentit comú.
Hi ha un dia dedicat a tu. El dia del client a Caprabo. El 15 de maig gaudeix d'un 5% de descompte amb la teva targeta al meu club Caprabo per una compra mínima de 20 euros. I també a capravocasa.com. Benvinguts a l'estalvi a Caprabo.
L'esforç. No sé, tenir objectius clars.
Un bon producte.
El treball en equip.
Una mica de sort.
Hi ha moltes claus perquè una empresa tiri endavant. Una és el finançament. A Bankia continuem donant corda a la seva empresa amb les línies de crèdit ICO. Informi-se'n a la seva oficina Bankia o a bankia.es.
Se saben moltes coses sobre la depressió postvacances, però encara ningú no s'ha centrat en el que jo he anomenat eufòria de prevacances. Afecta persones de totes les edats, de vegades famílies senceres. Per ara no hi ha cap remei, però tenim clars els factors que la poden provocar.
Contracta les teves vacances d'estiu a Viatges al Corte Inglés. Tindràs fins a un 50% de descompte, pagament en 10 mesos, dies gratis, àpats gratis, nens gratis i el millor preu garantit. Les teves vacances d'estiu més rendibles amb Viatges al Corte Inglés. Consulta'n les condicions.
El per què de tot plegat.
Són les 9 i un minut, d'aquí a una...
El Màrius es queda?
D'aquí a un moment... No, de moment el Màrius no es queda.
Ah, no? I per què no?
És que ha vingut una vegada el Màrius per
visitar-nos.
Que no facin aquest estudi... No, perquè vols si parlem de la Pau. En parlarem a partir de les 10. Però avui ho farem amb... Però
volia parlar de sexe i de l'estat.
Sí, estava parlant de sexe fa un minut.
I de sàtires. Un professor de filologia catalana de la Universitat de Saragossa, Javier Giral.
Millor aniria el dia, si parlessin de sexe i restaurants, però bé. Podria ser considerat una frivolitat amb la que està caient.
Després t'he de dir, Màrius, que parlarem d'un tema que t'interessa, que és el menjar, perquè parlarem abans de les 10 amb un nutricionista sobre les propietats dels insectes.
Ho veus la imatge que tens, Màrius?
Els nutricionistes és gent que no els agrada menjar. O sigui, dit en tot el respecte.
Molt bé, atenció al sector del nutricionisme.
Aportació de Màrius Calol al dia. Sexe, restaurants...
Professor, estava a Montera.
Sí, em sap molt de greu, tenir que canviar de tema.
No,
ho sento. No, jo crec que és molt acceptable aquesta teoria. Evidentment, és el dels terços o quarts, no sé exactament, però dels terços és correcte, el terç d'atur estructural, el terç d'atur fals, i el terç d'atur real. A veure, molt bé, però és que els haurien d'atacar cada un dels tres terços i de forma diferent. L'atur estructural és estructural perquè hi ha una legislació determinada, una cultura i una manera de fer determinada. És a dir, que l'atur estructural espanyol també ha canviat una mica, sobretot, per exemple, per quan ha canviat el paper de la dona. És a dir, d'alguna manera hem generat un determinat atur perquè les dones s'han volgut incorporar, lògicament, al mercat laboral de forma més important. Per tant, l'atur estructural es pot modificar i convindria en aquest país que l'intentéssim modificar. Ara, de forma diferent que l'altra. L'atur fals, que jo diria, home, no és gaire fals, perquè treballar amb economia negra és dolent per al qui treballa, que no li voldríem desitjar a ningú, i és dolent pel país, perquè d'alguna manera no genera rendiments, no genera taxes, etc. Per tant, és un altre atur que hauríem d'atacar. I pensem que aquest atur de vegades és o res, o atur legal, perquè no necessàriament aquesta activitat negra doncs s'ha de convertir en activitat emergida d'una forma immediata, senzillament perquè la detectem. I sobre l'atur real, què dir, no? Només faltaria que no l'intentéssim canviar de moltes maneres, sobretot amb mesures expansives i amb creixement i amb activitat econòmica. Per tant, a mi m'assembla molt bé, però els tres tipus d'atur són atur, i són atur que s'han de combatre.
Però, Pere...
Sí, home, jo anava a dir abans que, a banda de que puguis estar a favor del contracte únic o no, això tampoc no és que sigui una solució màgica, no? O sigui, no és una solució màgica. Ja s'han de fer coses, no? O sigui, la flexibilitat ha d'anar acompanyada... O sigui, el retirar esforços de protegir el contracte ha d'anar acompanyada, primer, segurament d'una reforma del sistema de subsidi d'atur, per generar seguretat, perquè si el que estem provocant, el que volem provocar és que sigui la mobilitat sigui fàcil, de tal manera que sigui fàcil contractar, però també sigui fàcil acomiadar, perquè després sigui fàcil que tornin a contractar, aquests períodes entre que et contracten, això ha d'estar protegit. I després hi ha un altre factor que és diguéssim, la formació de l'aturat, no? La formació de l'aturat a Espanya jo crec que és molt millorable. Tampoc no cal que el govern ofereixi una formació pública, etcètera, etcètera, que això seria molt car, sinó que també es poden crear incentius de formació, protecció a canvi d'un determinat tipus de formació determinada. És a dir, aquest tipus de coses jo crec que també han d'acompanyar. I després hi ha un tercer factor, ja que parlàvem també d'aquesta dualitat i parlàvem també del paper dels joves, a veure si ens arreglen el tema dels autònoms també, no? Que el tema dels autònoms a l'estat espanyol és francament lamentable. Hi ha molta gent de la meva generació que, com jo mateix, bueno, per raons diferents, però que som autònoms i que treballem, no és el meu cas, però que treballen empreses com si fossin contractats, però treballen amb contractes mercantils o treballen amb contractes d'obra o treballen, senzillament són autònoms, i que és un sector també molt desprotegit, que paga, diguéssim, importants sumes a la Seguretat Social i que té un decalatge entre la facturació i el pagament de l'IVA, que això genera moltes dificultats per tal de que la gent que realment hauria de ser autònoma es pugui valdre per si mateixa i engegar microempreses.
Molt breument, només, jo volia seguir en la línia del que deia el Jordi, i és només posar sobre la taula un dels elements més greus de tota aquesta història pel que fa a l'atur juvenil, que és el tema de tota una generació perduda, desenganxada del mercat laboral, de la formació, en el seu element més bàsic. Per motius variats, m'he fet explicar com funciona en aquests moments el reenganxament de nois i noies de 20 i tants anys que estan intentant accedir a algun tipus de formació perquè no en tenen cap, perquè aquesta ha estat una generació, no tant a Catalunya, però sí en el conjunt de l'Estat, desenganxada del mercat laboral perquè era molt més fàcil anar al Tajo o tenir feines poc qualificades que es pagaven extraordinàriament bé en un moment d'extraordinària bonança. Bé, el gran problema d'aquesta generació, de forma majoritària, no vull ser injusta, però de forma majoritària, és que tenen una absoluta manca de contacte amb la realitat del país. És a dir, no saben com funciona el país perquè la seva formació ha estat pràcticament nul·la. Ja no dic que tenen poca formació o baixa formació. No saben com funciona el país. I poso només un exemple d'una d'aquestes persones. Us en recordeu que vaig denunciar la qüestió aquesta de les campanyes agressives que es feien per canviar els contractes de serveis a les cases? Bé, doncs un d'aquests nois que va ser captat o intentat captar per aquestes empreses tan agressives, li van proposar fer-se un mercantil, dient-li que guanyaria l'oro i el moro. Aquest noi no sabia què volia dir un contracte mercantil, què volia dir ser autònom, què volia dir pagar-se els autònoms, com funcionava el mercat laboral. i estic parlant de persones de 26 anys, no d'una persona de 18, 19, que per descomptat pot tenir absolut desconeixement. No, no, d'una persona que ja està arribant a la trentena i que no sap què vol dir un contracte mercantil o com funciona senzillament el món.
Breu, molt breu.
Per suposat, a veure, no tens tota la raó. A veure, el boom immobiliari, una de les coses que ha creat és una gran quantitat de gent que en aquest moment està a l'atur, que tindrem moltes dificultats per emplear-los amb res, perquè són gent poc formada, poc preparada i amb un desconeixement tremendo de les seves possibilitats. Sobre el que deia el Jordi, que es deia que tenia que comentar una mica la protecció a canvi d'aquest tipus de contracte, dic sí, però també, a més de la protecció, s'ha de millorar els incentius d'aquesta protecció.
Clar. És a dir,
incentius positius, perquè d'alguna forma, per exemple, s'acceptin treballs que s'ofereixen, que en aquests moments no s'estan acceptant precisament
Antic,
per la protecció.
No, simplement que tot això no s'abordarà sense un pla integral que ho acabo.
I diners, Pepe.
Bueno, un pla integral que vol dir reforma de l'AFP, contractes diferents, diners, mentalitat diferent de lo que suposa...
Amb valentia per canviar coses.
Mentalitat diferent de lo que suposa per a gent jove sortir a l'estranger.
Inversió pública. O sigui, inversió pública, si no, no fem res.
Un pla integral, si no estarem aquí.
Són les 9 i 8 minuts. D'aquí uns moments seurem en aquest estudi el vicesecretari i portaveu del Partit Popular a Catalunya, Enric Millo, aquí al Món Arracó, al costat de l'Antic, de la Serra, del Graupera i del Soler. Abans, però, el Cort Inglés, el Noemi. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Estem en plena primavera, però tothom ja pensa en l'estiu. Prepareu-vos per rebre'l amb totes les novetats per treure el màxim partit a la vostra bellesa. Només heu d'anar al Cort Inglés. Descobriu tots els avantatges i els productes en exclusiva de les primeres marques, els tractaments facials i corporals més eficaços per aconseguir resultats espectaculars i enlluernar aquest estiu. I ara, la millor notícia. Fins al 19 de maig teniu un 20% de regal de les vostres compres en perfumeria, cosmètica i per a farmàcia per les pròximes compres en aquests mateixos departaments fins al 26 de maig. Doneu la benvinguda al sol i a l'estiu a Secrets de Bellesa del Cort Inglés. I si us agrada ser solidaris, ja podeu adquirir el llibre solidari Relats Solidaris de l'Esport. El podeu aconseguir per només 10 euros a tots els centres del Cort Inglés i per cor a les botigues Open Core de tot Catalunya i també a la botiga online. És un llibre que apadrina el jugador del Futbol Club Barcelona Eric Abidal i que la recaptació total de la venda del llibre anirà en benefici de l'Associació Catalana de Fibrosi Quística. Res més, seguiu-nos al Facebook. Que tingueu bon dia. Adeu.
L'essència és la naturalesa de les coses. És allò invariable. És allò que fa que algú o alguna cosa sigui el que és. Com el BMW Sèrie 3 Essential Edition, amb sistema de navegació business, mans lliures amb connexió USB, fars de xenó duals amb rentafars i sensor d'aparcament davanter i posterior.
Tota l'essència de BMW des de 27.700 euros, amb manteniment inclòs, ara amb unes condicions excepcionals només durant el mes de maig. Informa-te'n a la xarxa oficial de concessionaris BMW de Catalunya.
A les clíniques dentals Millennium de Sanitas ens agrada veure't somriure. Per això, tinguis o no una assegurança de Sanitas, tens la primera consulta i neteja dental gratis. Un 10% de descompte en tots els tractaments. I més de 20 clíniques dentals Millennium a Catalunya.
Troba'ns a sanitas.es/clíniques-dentals-catalunya i demana la teva cita trucant al 900-850-105.
Volarem amb EasyJet. Per què? Perquè mai no fan tard. Per què? Perquè són els primers. Per què?
A EasyJet no volem posar a prova la teva paciència. Per això et portem sempre a aeroports principals, al millor preu i amb un 89% de puntualitat. Quan ets el primer, és difícil fer tard. Entra a easyjet.com i reserva els bitllets que vulguis. Marxem?
No preguntis, no preguntis.
El Raül veu la seva cosina, una mica grassoneta.
Li preguntaria si està embarassada, però pot ser un desastre.
Raül té sentit comú, per això aquesta promoció està feta per ell. Emporta't ara un Toyota Auris per 14.490 euros i solament per un euro més, totalment equipat. Una promoció per als qui tenim sentit comú.
Desperta! Perquè només Berti t'ofereix la teva assegurança de moto per només 100 euros, sense destes. 902030282. Berti, assegurances per gent desperta.
Vine a PortAventura amb aigua de Berri. Amb cada ampolla que compris tens 2 euros de descompte directe en l'entrada al parc, fins a un màxim de 20 euros. Fes-te amb les etiquetes promocionals de les ampolles d'aigua de Berri. Presenta-les a l'entrada i gaudeix de PortAventura. Berri, l'aigua del Pirineu. Com més alt, més pur.
Do you speak English?
Yes,
amb Rosa dels Vents.
Cursos d'estiu d'anglès a Irlanda i Anglaterra amb Rosa dels Vents. 11 dies amb vol inclòs per 899 euros. rosadelsvents.es.
Hola, Mercedes?
De l'11 al 19 de maig tens una cita al Saló de l'Automòbil amb Mercedes, amb Mercedes-Benz. Vine a l'estand Mercedes a conèixer i conduir les últimes novetats de la marca, com el nou Classe A o el nou CLA. I beneficia't d'una oferta irrepetible del Saló, amb 4 anys de garantia i manteniment gratuït. Només de l'11 al 19 de maig. No faltis a la cita amb Mercedes-Benz.
Estadísticament, només un 2% de qui escolta això pensa canviar la seva nòmina de banc. Per ells, la cuenta nòmina.
Sense comissions, targetes gratis, caixers 4 via dèbit gratis, descomptes amb...
Sou molt grans, 2%. Cuenta nòmina DNG Direct. Fresh Banking. Més informació al nostre web.
A AMV pots disfrutar de la teva moto amb la millor assegurança al millor preu.
Hola, sóc Àlex Cribiller. Fes-ho com jo. Contracta la teva assegurança de moto amb AMV i recorda, l'experiència és el més important.
Des de 99 euros, confia l'assegurança de la teva Naked a AMV. Entra a amv.es o truca al 902 125 750.
Vacances per més grans de 55 anys de Viatges al Corte Inglés. Si teniu més de 55 anys i moltes ganes de viatjar, podreu gaudir d'estades en pensió completa, amb begudes incloses en els àpats, en hotels de les nostres costes, balnearis o hotels amb spa, paradors, hotels rurals o recorreguts de luxe en el tren transcantàbric pel nord d'Espanya. Viatges a les Canàries i a les Balears, escapades i circuits per ciutats europees. Pels que preferiu viatjar més lluny, Jordània, Israel, l'Índia, Tailàndia, la Xina, l'Argentina, el Canadà, el Perú. I si us agrada navegar, embarqueu-vos en un creuer pel Mediterrani, al nord d'Europa o un fluvial pels rius europeus. Més informació a qualsevol agència de viatges del Corte Inglés al 902 400 454 i a viajeselcorteinglés.es.
El perquè de tot plegat.
Senyor no... Enric Millo, bon dia.
Bon dia tingui.
Digui el que vulgui dir ara... sense cap tipus de problema, sense cap tipus de control. Endavant.
No, aviam, jo avui venia amb el cotxe, escoltat que vostè ha posat un tall de veu d'un minut i mig, pràcticament, d'una entrevista, entrevista que vaig tenir diumenge, a on avui, escoltant el tall de veu sencer, jo crec que s'entén bastant el que jo deia, i crec que el que jo deia és absolutament comprovable, i vinc senzillament a confirmar totes i cadascuna de les paraules que vaig dir. Si no he de rectificar cap paraula, perquè tot el que vaig dir és exactament cert. I si vostè vol, analitzem la meva frase una per una, les paraules. I en aquí, vostè el que va fer ahir va ser posar un tall de veu de 10 segons, fora de context, jo crec que tendenciosament presentat, que va suposar, doncs, aquí, en fi, una crítica ferotge, que jo em vaig sentir, i li dic sincerament, li dic amb tot el respecte, senyor Basté, em vaig sentir injustament tractat, maltractat em vaig sentir, maltractat i ferit. I ferit perquè, escolti, a mi, els que em coneixen, ahir em van dedicar tot el dia a enviar-me missatges, trucades, a la nit encara rebia missatges a casa meva, que em preguntaven com pot ser que una emissora de ràdio a mi em tractés tan malament com vostès em van tractar ahir. I com pot ser que un senyor estigués llegint un paper dient mentides sobre la meva persona quan ell ni em coneix i no les pot demostrar? O sigui, no les podria demostrar,
perquè, si no?
I com pot ser que aquí hi haguessin persones que jo no he dit mai res dolent d'elles, mai, perquè sóc una persona respectuosa, em considero un polític moderat, humanista, d'inspiració cristiana, mai parlaria amb els termes que aquí es va parlar de mi a ningú, i aquí amb una visceralitat, amb una animadversió, insultant, ofenent d'una manera que jo vaig trobar
si
absolutament...
Posem noms i cognoms, no, perquè si no aquí pagarem just un
tampoc
ajuda. Qui el va insultar?
Miri, d'entrada, la presentació que vostè va fer dels 10 segons de tall que va posar és tendenciosa. Intentava fer creure a la gent que jo havia dit una cosa que jo no l'havia dit. No? I llavors aquí es va dir de mi coses que jo no havia dit mai, que si jo havia dit que l'Estatut era un paperet, que si jo era anticatalà, que anava contra els interessos...
Qui li va dir que era anticatalà? Tot i,
el senyor Riba va llegir uns papers...
Tian Riba.
El senyor Tian Riba, que en fi, el conec perquè l'he vist a la tele, però ell a mi no em coneix de res, no? Jo no m'atreviria mai a dir d'ell coses que jo no pogués contrastar. I jo sempre m'he pensat que un periodista és una persona que contrasta la informació abans de dir-la o publicar-la. I vostè va permetre que ahir aquí es llegís un document, un paper, que ell havia escrit, una carta, que passa de la senyora Pilar Rol, li va agradar moltíssim, va dir que l'haurien de llegir cada dia quan es parli de mi, on es diuen, senzillament, mentides. És a dir, mentides, no? Que ell no podria demostrar mai, no? Mai.
Quines mentides va dir,
no, va dir per exemple? Que jo havia demanat l'entrada a Esquerra Republicana i em havien dit que no, que jo no sé què, unes coses. És ridícul, això. És a dir, fa riure, això, no? Fa pena, millor dit. Aquest senyor, el que escriu, no ell personalment, el que escriu fa pena, no? Perquè és ridícul. A més, no podria demostrar-ho mai. Jo li podria demanar que una conciliació judicial davant d'un jutge perquè ell demostrés el que està dient. No podria.
No podria, perquè és fals, senzillament, és una bestiesa, això, no? I després en aquí la senyora Pilar Rahola, la meva admiradora, que en fi, que m'estima molt pel que veig, no? Amb una visceralitat, una animadversió, unes coses, uns insults, unes ofenses. Escolti, jo sóc català igual que ella, jo estimo Catalunya, català és la meva llengua materna, jo he nascut aquí, i jo faig el que faig, i ho faig el més honestament que puc, no? I ho faig sempre defensant l'interès general dels catalans, i treballo per millorar la situació i les condicions de vida de la gent que viu aquí, no? I és el que em mou, i és l'esperit que em mou, i és la vocació que tinc, i per això ho faig, no? Llavors, que a mi que se m'insulti d'aquesta manera en una emissora, i se'm tracti com se'm va tractant ahir, ho trobo indecent, li dic així sincerament, ho trobo indecent, no? I que es diguin coses que jo no he dit, no? És a dir, quan jo explico una cosa, intento ser molt acurat amb les paraules, intento dir coses que siguin veritat, no? Sempre ho intento, em puc equivocar perquè sóc humà i puc cometre errors, no? Però no dic mai res que jo no m'ho cregui, mai, no? I el que dic ho dic amb respecte sempre, em repeteixo, em considero un polític moderat des d'aquest punt de vista, no? Llavors, clar, aquí es van fer unes afirmacions que jo vaig trobar absolutament fora de lloc, no? Que jo era anticatalà, que jo atacava Catalunya, que jo, senyora Rahola, que jo havia dit... Sí, que jo no defensava l'interès general d'Esquerra. Al contrari, jo estava aquí com la quinta columna per anar contra Catalunya. Escolti, això jo personalment, a mi em fareix això, perquè ho considero una ofensa. Jo ho considero una ofensa. Si jo pensés d'una altra manera, doncs ho pensaria diferent, però ho penso així, no? O que jo havia dit que l'Estatut d'Autonomia era un paperet. Quan ho vaig dir jo, això? Escolti, la persona que m'entrevistava a mi, ella, la persona que m'entrevistava, em va dir, ella em va parlar, de que hi ha un paper que diu no sé què. Ella m'ho va dir. I jo vaig dir, escolti, vostè en un paper pot dir, pot posar el que vulgui. Sí, sí. Ara, després hi ha sentències, hi ha tribunals, hi ha... En fi, les coses s'han d'explicar com són. A vostè pot no agradar-li. A mi em deien que, escolti, però el senyor Junqueras diu que l'Estat deu 8.000 milions. I jo vaig dir, bueno, pues que tregui els papers... Perquè en la societat, en les relacions econòmiques... Quan vostè diu que, sí, quan vostè diu que li deuen diners... Si vostè diu que li deuen diners, normalment deu poder treure una factura o alguna cosa que demostra que li deuen diners. Si a vostè l'empresa on treballa no li paga el sou, vostè deu poder protestar i dir, escolti, em deuen el sou. Ara, el que vostè no farà segurament, si a vostè li paguen 200.000 euros de sou a l'any i vostè només li paguen 150, es pot queixar que li deuen 50. Val. Ara, si vostè considera que li haurien de pagar 300.000, però no ho diu enlloc, vostè no pot dir que li deuen 100.000, no?
Ara que ha dit,
ho ha de dir algun lloc,
ara
això.
Ara que ha dit el que havia de dir i que li... ho ha pogut dir, cosa que li agraeixo que ho hagi fet,
i que
hagi vingut l'endemà a dir-ho aquí, com el vam convidar a venir, a nosaltres el que ens va cridar l'atenció és que vostè parlés de que l'Estatut era un paper, que l'Estatut és un paper unilateral.
És que jo no vaig dir això. És aquest el problema.
Escolti, anem a fer una cosa.
Vostè torna a dir ara una cosa que jo no vaig dir.
Disposició d'això una tercera. Enric Millo, escoltem-lo.
La perversió és parlar amb aquesta frivolitat que parla el senyor Junqueras d'aquesta manera, que ens paguin el que ens deuen. Escolti, el senyor Junqueras, si considera que li deuen diners, que ensenyin les factures. Home, ja n'hi ha prou d'aquesta tonteria. Escolti, el senyor Junqueras, si considera que l'Estat li deu diners, que ensenyin les factures, quines són aquestes factures que li deuen?
A veure, no va així. Hi ha un estatut que preveu que l'Estat està obligat a invertir a Catalunya en matèria d'infraestructures un valor equivalent al percentatge del PIB català en relació amb el PIB del conjunt de l'Estat. Això és molt complicat, però això està posat sobre el paper.
No, sí, esclar, sobre el paper. El paper tot ho aguanta. Si vostè pot posar un paper que jo estic obligat a pagar-li a vostè cada dia el que vostè vulgui. Però
el que s'assigna en un paper no té importància, senyor Millo? El que s'assigna en un paper, els acords no tenen importància?
Si vostè posa en un paper unilateralment des de Catalunya, unilateralment des d'aquí, posa en un paper que l'Estat a vostè li pagarà el que vostè diu que li ha de pagar i després no hi ha diners per pagar-li, vostè posa un paper una cosa que vostè ningú no tenia cap necessitat de posar o cap obligació i que l'Estat, a més, ho ha dit el Constitucional, no té cap obligació de pagar a cadascú el que cadascú digui que li ha de pagar, perquè això pot fer-ho qualsevol comunitat autònoma. Qualsevol autonomia en el seu estatut pot posar que l'Estat li pagui el que ell vulgui, però esclar, si els diners no hi són, això no pot ser, això no va així.
Segons vostè, l'Estat està pagant tot el que li deu a Catalunya, per tant, eh?
No, està pagant molt més del que li deu.
Molt més del que li deu.
Sí, perquè en aquests moments tot allò que la Generalitat no pot pagar, ho paga l'Estat. Aquest any 2012, l'Estat ha enviat aquí 11.700 milions d'euros més dels que havia d'enviar perquè la Generalitat no podia pagar. I per aquest any 2013 la Generalitat ja ha demanat 9.000 milions d'euros més dels que li ha d'enviar perquè no podrà pagar el que deu. I això ho està pagant l'Estat, perquè això li costa molt de reconèixer al govern de la Generalitat, perquè, clar, sembla que l'Estat feia alguna cosa positiva, no es pot explicar, no?
Ratifico tot el que dic.
Va.
És més, jo aprofito, si m'ho permet, ja que estic aquí, la gent no ens pot veure perquè això no és la televisió, però jo ho explico. Jo li faig lliurement, en aquest moment, aquí, a vostè, un paper perquè vostè se'l llegeixi amb calma, igual ja se'l havia llegit abans, no? Quan parlem de la disposició addicional tercera, en primer lloc, és bo que la gent sàpi que no és el mateix un article de l'Estatut que una disposició. No és el mateix, eh? No té el mateix rang, diguéssim, no? Dos, quan s'ha fet una sentència d'un tribunal constitucional que fa una referència directa a quina és l'aplicació de la disposició addicional tercera, en el fonament jurídic 130 48 de la sentència, que són tres pàgines, no les llegiré, però explica perfectament quina és la validesa d'aquesta disposició. I només llegiré tres línies. Quan diu, la disposición adicional tercera debe pues interpretarse en el sentido de que no vincula al Estado en la definición de su política de inversiones ni menoscaba la plena libertad que tienen las Cortes Generales para decidir sobre la existencia y cuantía de dicha inversión. És a dir, el que no pot fer cada comunitat autònoma és dir-li a l'Estat quina és la quantitat de diners que ha d'invertir en la seva comunitat. El que sí que permet...
Ens van prendre el pèl?
No. Escolti, jo no...
La veritat, vostè considera que ens van prendre el pèl o no?
Qui? Qui va prendre el pèl aquí?
No, és igual.
El procés és ampliament conegut. Aquí s'ha aprovat una reforma de l'Estatut.
Quan es va firmar això, es van prendre el pèl, es van aixecar la camisa, no?
L'Estat...
El govern espanyol.
Exacte.
El govern espanyol, en aquell moment, el Zapatero. Es van aixecar la camisa...
Aquell senyor en aquell moment va dir que tot el que aquí s'escriuria es compliria. Però després, clar, el Tribunal Constitucional va dir que això no era exactament així. Alguns articles va dir que eren correctes i altres no. I la disposició diu que no vincula l'Estat. És a dir, quan jo dic que la disposició de la tercera no vincula l'Estat, no m'ho invento jo. No estic dient cap mentida. Llavors aquí, quan em diuen que jo dic coses que me les invento, que es donen, no, jo estic dient una cosa que és així. A mi pot no agradar-me fins i tot això. A mi pot no agradar-me.
O sigui, per
això no vol dir que sigui mentida.
Segons aquests tres papers, el que es diu aquí és que si vol, l'Estat no fa falta que, que ho pagui.
Jo li lliuro que això és, que vostè se'ls llegeixi amb calma.
Però ara contesti la pregunta.
El que diu exactament és el següent. Diu que la disposició adicional tercera diu una cosa que l'Estat no està obligat a complir al 100%. Ho diu aquí. Però a més explica, són tres folis, explica el per què, i és molt raonable el que explica. Perquè imagina't vostè que cada comunitat autònoma li digués a l'Estat el que ha d'invertir. Clar, això és evident que no s'aguanta per enlloc. No? Ara bé, que sigui recomanable, que és exigible, que podem demanar el que ens agradaria, a mi també.
No és cada comunitat autònoma el que li demana.
La que ho posi l'Estatut. No,
exactament.
La que ho posi.
Pues que
n'hi ha unes quantes com posat això.
El tema no és que una comunitat autònoma demana a l'Estat un paper unilateral de lo que li deu. El tema és que l'Estatut era un pacte entre un govern i un altre govern. Això va ser... Deixa'm que acabi a veure si estaràs... I crec que estaràs d'acord amb tot, Era un pacte entre un govern i un altre govern. Això va ser ratificat pel Congrés de Diputats, va ser ratificat en referèndum i... Després, una sentència del Tribunal Constitucional que elimina unes quantes coses. I una de les coses que elimina és el compliment del redactat de la disposició adicional tercera amb els termes que recolleix l'Estatut. Mm-hmm. I això és el que fa el Tribunal Constitucional. A partir d'aquí, estarem d'acord o no estarem d'acord? Però sí que hi ha una disposició tercera.
Sí, totalment
adicional tercera, llavors, que com a acord entre governs és vàlid, però com a sentència del Tribunal Constitucional ha quedat eliminada i ha perd bona part del valor de l'Estatut.
Exactament, estic d'acord. Això vol dir que quan algú diu jo faig el càlcul del que jo considero que l'Estat em deu d'acord amb l'aplicació d'aquesta disposició i determino una xifra i a partir d'aquest moment em passo tot el dia dient públicament que l'Estat em deu aquests diners, no és veritat. Senzillament no és veritat.
Una altra cosa és que ens va portar l'Horta.
Però vull dir, jo el que no accepto, no em sembla que no és tolerable, és que jo surti explicant coses com aquestes, que són demostrables, i a mi se'm tregui la pell i se m'acusi de coses que no són.
Després una altra cosa en tenim aquí, que és l'opinió i que és la informació, que aquesta és una altra cosa, o aquesta és una altra història. Però jo li vull preguntar una cosa, senyor Millo, és a dir, la Generalitat ha de complir el límit de dèficit i, en canvi, l'Estat no ha de complir amb la disposició adicional tercera?
Tothom ha de complir amb el que la llei li obliga a complir. La disposició addicional tercera, tal com estan aquí, tal com el Tribunal l'ha interpretat, no és, ho diu aquí, no és vinculant per l'Estat. Ho diu aquí, això.
Per tant,
ho diu la sentència.
Segons,
i una llei que no està recorreguda i que no hi ha cap sentència que digui el contrari, és d'obligat compliment.
És a dir, per tant, no és obligat compliment.
No, aquesta disposició, la disposició aquesta...
La famosa disposició addicional tercera que em venim per tant, és a dir, segons la norma del Tribunal Constitucional,
no és vinculant.
Si el govern... Segueixi una mica. D'acord. Si el govern espanyol no la volgués pagar, el Constitucional diria que té raó el govern de no pagar-la perquè no és vinculant.
Sí, sap per què? Perquè el govern espanyol, en tot cas, estaria sotmès a el que el Congrés dels Diputats hagi aprovat en el pressupost general de l'Estat. I el govern està obligat a complir el que diu el pressupost general de l'Estat que aproven les Corts Generals de l'Estat.
Vostè que ho
no
ha dit que
diu la disposició
jo soc dels que defenso, senyor Millo, que un català és aquell que se sent català. Punt i final. Per tant, vostè com a català considera lògic? No li agradaria? Li pregunto d'aquesta manera. No li agradaria que aquests 8.000 milions d'euros arribessin a Catalunya?
A mi m'agradaria que arribessin molts més diners del que arriben. Clar que m'agradaria. I és clar que m'agradaria. Escolti, hi ha moltes coses a la vida que m'agradaria. Una altra cosa és el que és possible. Jo feia una reflexió, precisament, entre el que ens agradaria i el que és possible. Jo feia una reflexió en relació a això. Res més. I clar que m'agradaria. M'agradaria que aquesta disposició es complís, tant que sí. I quantes més inversions poguessin venir a Catalunya, millor que millor. I jo ho defenso. I quan tinguem un model de finançament molt més just i equilibrat que el que tenim ara, que no ho és, molt millor. I jo defenso això. I ho he defensat en una ponència en el Congrés del meu partit, que vaig ser ponent de la ponència del model singular per Catalunya, més just, més equilibrat, amb una seguretat finalista, etcètera. O sigui, tot clar que voldria. Ara, una cosa és el que voldríem i una altra cosa és confondre el que voldríem amb el que és obligatori i amb el que és exigible des del punt de vista legal. I, per tant, quan algú diu públicament a mi l'Estat em deu tant, hauria de poder-ho demostrar legalment que és així, perquè si no, el que està fent és contaminar l'ambient i fer passar a uns per xoriços, uns altres per lladres, uns altres per incomplidors, etc. I, clar, llavors jo el que no estic d'acord és amb aquesta manera, aquesta mena de discurs que generen
per tant,
alguns polítics, no?
Per tant,
de presentar sempre
tant,
com a culpable de tots els mals que patim el mateix, no? Ja n'hi ha prou d'això, no?
Permeti'm, aquests 8.000 milions, per tant, vostè estaria a favor que arribessin.
És que els 8.000 no es deriven de la disposició aquesta, no sé d'on surten.
No,
els 8.000,
Generalitat, 5.230 milions de la disposició addicional tercera...
No, això, bueno, per això és la valoració que fa algú, això no...
El govern.
Això no està constatat enlloc.
1.760 milions. No existeixen ni els convenis. Un increment de la despesa. Estem parlant de la llei de la dependència del 2008 al 2013.
Bueno, són valoracions.
De l'IVA.
Són valoracions, clar.
712 milions de reducció d'ingressos finalistes. 373 milions mesures estatals que han suposat uns ingressos negatius amb 198 milions per recepta de la recepta i 90 milions de les noves exempcions.
Cada una d'aquestes xifres podríem entrar a valorar-la cada una per elles i són valoracions.
Més el dèficit fiscal.
Exactament. Allà ja seria el colmo, no? Seria el colmo que... seria el colmo... No, esclar, però llavors el model de finançament que tenim ara, que jo reconec que no és suficientment just ni equilibrat, aquest model de finançament, quan es va aprovar, ara fa poc, el 2009, Esquerra Republicana va sortir públicament i dir que era el millor model de finançament de la història i que ens aportaria 3.800 milions d'euros més, etc. I ara resulta que ara és molt negatiu. Bueno, però es va aprovar, es va acordar, ningú l'ha recorregut i és vigent. Per tant, el que a nosaltres ens agradaria que ens donés el model i no ens dona, no podem dir que ens ho deuen. Per què ens ho deuen?
Ens deu alguna cosa l'Estat?
Home,
el govern espanyol, perdó.
Suposo que si vostè agafa i calcula tot el que seria l'aplicació legal de tot el que s'hauria de fer i el que ens agradaria que s'aportés...
No, l'agradaria no. És a dir, vostè ja m'ha dit que això no és vinculant. Per tant, què és vinculant que ens degui el govern espanyol a Catalunya?
Jo en aquests moments crec que el govern està aplicant els pressupostos d'acord amb la llei i està complint amb els seus compromisos. És cert, per exemple, que el model de finançament, i això aquí no se'n parla, pel que veig, hi ha un fons, que és el fons de competitivitat, que el govern no està liquidant a ningú, ni a Catalunya ni a ningú, perquè no hi ha fons. No hi ha fons. I com que no hi ha fons, doncs, escolti, però aquí paguem tots igual. No és una animadversió contra Catalunya, que abans es planteja... No. És que a mi, aquí es diuen coses molt greus i no passa res. Aquí ve un i diu, el senyor Junqueras l'altre dia diu, no, és que el govern d'Espanya governa contra els catalans. Però qui se li acut això? O sigui, qui se li acut això? Anem a suposar la hipòtesi que efectivament no estigués pagant tot el que teòricament hauria de pagar. Bueno, el govern de Catalunya tampoc paga tot el que deu, no? No li paga l'Ajuntament el que li deu, no paga les farmàcies, no paga les ONGs. Llavors, el govern de Catalunya governa contra els catalans?
Ha demanat el Soler, també segur que el Grau, però només una cosa última. És a dir, hi ha una part de l'Estatut... Bueno, l'Estatut que ha sigut, en fi, ha sigut un desgast terrible per tothom... Pot ser que ni ens valgui com a val per cobrar deutes?
No, sí, però si no, per cobrar deutes sempre s'han de cobrar els deutes. Això no, ningú li diu el contrari. Sí, jo no dic el contrari. Jo el que estic dient és que el govern de l'Estat està complint amb més del 90%, el 95% pràcticament, de tot el model de finançament. I allà on no arriba perquè no té diners. No perquè no vulgui complir, perquè no té diners, però no amb Catalunya, sinó amb tothom. I a més, el que vaig explicar ahir és que el govern, el que sí que ha garantit, i jo crec que és una bona notícia, perquè aquí ningú reconeix cap bona notícia que vingui del govern d'Espanya, no? El que sí que ha garantit és que l'Estat està per pagar tot allò que la Generalitat no pugui pagar. Tot, és a dir, aquí no quedarà res per pagar, perquè l'Estat està darrere, com que l'Estat sí que té credibilitat a fora i pot aconseguir crèdit que la Generalitat ja no pot aconseguir, doncs garanteix el pagament dels deutes que la Generalitat no pugui pagar. I ja està, i això jo crec que és important, és una bona notícia. Això, crec que és un error.
Sí, suposo que ara ja estem en un debat que ja no és el dels insults i el de parlar d'això, sinó estem en una cosa...
Jo em queixo de que m'insultin, només és això, no?
Dos coses del que de les declaracions que va fer el dia lliure. A veure, parla la paraula unilateralment, estarà d'acord amb mi que és equivocat això, perquè hi ha l'Estatut també va ser aprovat al Congrés dels Diputats i per tant no va ser una decisió unilateral catalana, sinó que va ser un pacte, sigui amb el govern antic o el que sigui. Però jo crec que la paraula unilateralment estarà d'acord amb mi que no està ben utilitzada en el lloc que l'utilitzava. Segona cosa que a mi tampoc m'agrada de lo que diu, l'Arta, i l'estic comentant realment, parla de que l'Estat paga. No, l'Estat presta,
finança.
Per tant, no està pagant res, sinó que està prestant. I és cert que ho està prestant tot en aquests moments perquè la Generalitat té tancat els mercats i tal, i crec que és important, però no paga. Presta, que és diferent i valia la pena
mencionar. Fa les dues coses, paga i finança, fa les dues coses.
Ens ha dit una cosa de la sentència de l'Estatut, que a mi em sembla bé com a argument que pot utilitzar l'Estat espanyol per no acceptar directament el que diu la disposició addicional tercera, però no és taxatiu, és a dir, no l'elimina la disposició addicional tercera. Per tant, és un argument que ens serviria en una taula per dir bueno, en quines circumstàncies es fa això, etc. Per tant, un argument més, jo crec que això. Quart element, tot aquest deute de la gent, per la pena dir-ho, i jo crec que s'ha de dir també als polítics catalans, en principi no necessàriament tindria que anar a reduir el dèficit o augmentar el superàvit, sinó que el més lògic, amb un deute que segur que és plurianual, tindria que anar a reduir l'endeutament de la Generalitat. I masses vegades es diu no tindríem dèficit aquest any si rebéssim aquests diners de l'Estat. No, escolti, el que segurament podríem tenir és menys endeutament. Seria lo lògic que s'apliqués endeutament i no reducció de dèficit. Però, i aquí estic criticat, no estic parlant de vostè, estic parlant de com va el debat. Cinquena i última, perdona. Això és una valoració de la Generalitat, això dels 8.000 milions, magnífic, però és que jo crec que la Generalitat el que es queixa és que no ens posar a discutir en una taula, discutir-ho tècnicament, no políticament, sinó discutir aquests 6.000, 8.000 milions, etc. I sobretot que no existeixi, constitucionalment si es vol, un àrbitre d'aquestes discussions tècniques. Perquè finalment, si les discussions tècniques no hi ha algú que ho pugui solucionar, perquè finalment no se soluciona, lo lògic és que hi hagués un àrbitre. I desgraciadament en aquest país aquestes coses es polititzen perquè no hi ha una solució.
Per exemple, les repúbliques, les balances fiscals, etc.
Millor. Per cert, tinc un mail del Barbeta. Vull dir que llegiré d'aquí un moment. Un mail del Barbeta, del Jordi Barbeta, que hem fet una esmena. Endavant.
No, bé, vostè ara planteja això amb uns termes molt correctes, i jo és això el que reivindicava al començament d'aquesta entrevista, no? És a dir, que les coses les puguem parlar, vostè em planteja temes i en cap moment m'insulta, ni m'ofèn, ni em diu que jo vagi contra els interessos de Catalunya, bueno, molt bé, però això
jo crec que
és
el correcte,
no?
Insultar,
això és el correcte,
sí, però
no?
També li afino les seves declaracions,
molt bé, una cosa és l'ofensa,
ja
una
això, altra jo ara hi entraré amb això, ja
sí, jo, escolti'm, li dic una cosa, jo crec que ofensa, vostè considera que hi ha una opinió ofensiva, la pot dir, i aquí he tingut els micròfons per dir-la. Jo, insult, com a insult no em vaig sentir cap. Si hagués escoltat un insult, li asseguro que jo l'hagués tallat d'arrel, com he fet sempre. Sigui de la idea que sigui.
Jo li recomano que s'escolti tota la tertúlia d'ahir. Jo me la vaig escoltar a casa meva tres vegades.
I ja que parlem de lleis, insult, jo no vaig sentir... Una cosa que hagi sentit ofès... Insultat per què? Una altra cosa que hagi sentit ofès.
Bueno, cadascú...
Sí, per insultar.
Sí, cadascú depèn, clar.
Sí, per insultar ve d'insult. Insult és una paraula...
No, és clar, cadascú es pot entendre l'insult com vulgui. Si jo a vostè li dic que s'ha tornat boja, que és un sàntil manqui...
Bueno, jo normalment ho estic, però no cal.
Vostè això igual no li sembla insult, a mi sí.
No,
bueno, i vostè en unes declaracions...
Inclús personalment,
sí.
Que a mi em diguin que jo estic aquí fent política per anar contra els interessos dels catalans, això per mi és un insult.
No, per això no ho faig.
Jo m'ho sento així.
Però, igual, la meva definició d'insult
és una altra cosa. I em fareix.
D'acord. I per això, escolti'm, vostè ho pot defensar aquí i només faltaria i els cops que vulgui. I si hagués volgut trucar, hagués pogut trucar i hagués dit i parlar amb la Pilar...
Estava al tren i no hi havia cobertura, no ho vaig sentir en directe.
Això són els problemes dels trens que tenim aquí, que són els trens de la bruixa.
Passava que anava a dir, el problema és el govern, la culpa té el govern d'Espanya.
També li dic una cosa, quan... No, el govern d'Espanya no, el govern d'Espanya accepta coses que no acceptaria mai, com per exemple Telemadrid ens insulta i dient que som uns nazis els que pensem d'alguns tipus de manera, i no surti ningú del govern espanyol a dir que no.
A mi no em sembla bé això, vaig dir-te.
Doncs continua el vídeo penjat 15 dies després, i aquí no hem de demanar disculpes i ningú diu res.
No, això, si hem entrat en una dinàmica a la que tothom pot dir el que vulgui, aquí no passa res, a mi no em sembla bé, ja ho dic, no em sembla bé, però no em sembla bé també coses que es diuen a l'inrevés, des d'aquí,
Per suposar, però jo no he dit nazi a ningú, i ni crec que aquí n'hagi dit nazi a ningú, li asseguro, eh? Li asseguro. I si algun dia alguna vegada diu una cosa aquesta, primer que diré que no seré jo.
Jo no l'he escoltat, jo no l'he escoltat.
D'acord, endavant, sisplau.
Jo crec que vostè és una persona que habitualment respecta molt les persones. No?
Intento.
Habitualment, no?
Sempre, sempre. Ho intento fer sempre. Si ho faig malament ja m'ho diré algun dia.
Bé, algunes qüestions dels matisos, no? És a dir, per exemple, quan parlem de que si paga o no paga, efectivament, el llenguatge és molt important fer-lo acurat, és més quan parlem en termes econòmics. Una cosa és pagar despeses i una altra cosa és finançar el pagament de les despeses. Són dues coses diferents. Quan el govern d'Espanya envia l'any 2012 3.000 milions d'euros a Catalunya per pagar proveïdors, el pla es diu Plan de Pago Proveïdors. Efectivament, més que pagar proveïdors, està finançant el pagament d'aquests proveïdors, perquè qui els hauria de pagar no els està pagant, perquè no té capacitat, no?
Però és enormement important.
És molt important.
Si tu ho pagues per un altre,
ja estic d'acord.
No ho deus,
ja estic d'acord. Doncs l'aportació de diners per finançar aquests deutes, si no hi fos, si aquesta aportació de fons per finançar aquests deutes no hi fos, com que la Generalitat no pot accedir als mercats perquè té el crèdit tallat com a conseqüència del gran endeutament que té i dels dèficits creixents que han anat suportant durant els darrers anys, doncs, si l'Estat no financés aquest pagament de deutes, aquests deutes no s'haurien pogut pagar i estaríem en una fallida, bueno, no sé com estaríem, no? Per tant, el matís és important, però també és important el valor que té poder-ho finançar, no? O quan parlem, per exemple, del tema de la discussió tècnica, jo ja hi estic d'acord amb això, perquè és evident que aquestes qüestions econòmiques cadascú les valora, doncs, com les pot valorar de manera diferent.
Presta l'Estat central a discutir-ho tècnicament,
jo crec que sí. Jo crec que sí.
Perfecte.
Jo crec que sí. Jo tinc una relació permanent amb el Ministeri d'Hisenda, amb el Ministeri d'Economia. Sé que hi ha funcionaris molt preparats i tècnicament disposats sempre, doncs, a buscar solucions, a valorar les coses, tal. Jo em queixo d'un llenguatge pervers que s'ha implantat molt aquí a casa nostra, on sempre les coses diuen pel boc gros, Espanya ens roba, l'Estat no paga. És un llenguatge que jo crec que és injust, que no reflexa la realitat i que no permet un diàleg i un debat serè sobre les coses que estan passant actualment. No? Jo em queixo d'això. No?
Em permet que vull introduir el Jordi Garaupera des de Nova York, que segur que li té alguna pregunta a fer. Algun dia hauríem de fer de debò, eh? I li deixo aquest micròfon, pensi-s'ho, fer un debat des d'aquest punt de vista Catalunya, Espanya o Estat Generalitat, per exemple, amb Oriol Junqueras. M'agradaria molt que algun dia es pogués fer un debat d'aquest tipus i parlar-ne clarament.
Jo estic sempre disponible.
Perfecte, doncs queda dit. Per cert, que el Barbet em diu que la sentència, efectivament, com diu vostè, treu l'obligació de l'Estat, però els governs Zapatero es van comprometre. Ho van pressupostar i els governs han d'assumir els compromisos institucionals adquirits pels governs anteriors, igual que Artur Mas ha d'assumir els deutes del tripartit i ja no diguem en l'àmbit internacional.
Sí, hi ha una partida d'un any, a l'any en el que es va comprometre el senyor Zapatero, de l'any 10, se me queda, i el senyor Zapatero ho va posar això en el pressupost, i la sentència és de l'any 10 també, no? I aleshores, bé, és veritat que aquesta quantitat d'aquell any, que crec que eren 200 i pico de milions d'euros, no són 8.000, són 200, aquella quantitat que va estar consignada per el govern Zapatero en un pressupost, no s'ha pagat mai. Jo crec que això és exigible. El govern sempre diu que no ho ha pagat perquè no disposa de fons, però efectivament aquesta quantitat, que si no m'equivoco, no vull ara d'això, però són 200 i escaig d'euros en milions, que no són 8.000, es podria reclamar, escolti, aquell govern, equivocadament o no, es va comprometre, i clar, doncs no s'ha pagat, no? Hi ha una responsabilitat aquí. Bé, això és un tema a discutir, és d'aquests que s'haurien de discutir en una taula.
D'acord, Graupera.
Aquell deute reconegut són 659, els 200 i pico són del pressupost següent, si no m'equivoco. Però vaja, jo, senyor Millo, deixa'm que li digui un parell de coses abans del contingut en si del deute o no el deute, no? Jo estic d'acord amb vostè, crec que dir-li a algú quinta columnista o un polític escollit democràticament és una falta de respecte. Jo a vostè no l'anomenaré mai quinta columnista. Jo sí crec que les polítiques que vostè defensen són contràries a l'interès de Catalunya. Vostè creu que no, i segurament vostè creu que les opinions que jo expreso són contràries al que vostè considera l'interès de Catalunya. Ara, la línia de l'ofensa és molt fina. Vostè en aquestes mateixes declaracions anomena l'argument dels 8.000 milions d'euros una tonteria. Potser és una tonteria per vostè, però com a mínim és un tipus de menyspreu d'aquest argument equivalent a altres tipus de menyspreus que vostè el poden sentir molt ofès. Pel que fa als 8.000 milions d'euros, tal i com jo ho tinc entès, gairebé tot, o segons el govern de la Generalitat, gairebé tot és deute reconegut per Fomento, després hi ha els tributs reconeguts al Tribunal Constitucional, són tributs, diguéssim, que la Generalitat volia posar i que suposaven uns ingressos que no hi seran, i després, i que s'ha reclamat una compensació, com s'ha fet altres vegades amb altres comunitats autònomes, i no s'ha fet, i després hi ha els fons finalistes, ja siguin de dependència, ja siguin les beques d'educació i ciència, jo crec que tot això són dades objectives. Per altra banda, és veritat, com vostè diu, que el govern espanyol financia la Generalitat, crec que això és veritat, però quan vostè no diu i s'oblida i no és exactament precís de que això és un crèdit, que això s'ha de tornar amb interessos, que això no és la generositat de l'Estat, sinó que és un crèdit. I llavors vostè diu, és que l'Estat té més credibilitat que les autonomies. Però és que per què té credibilitat l'Estat? L'Estat té credibilitat perquè centrifuga el deute a les autonomies, perquè culpa de totes les autonomies, i aleshores, i perquè tothom sap, els mercats saben, com vostè mateix ha dit amb aquesta sentència al Constitucional que porta, que l'Estat no té cap obligació de pagar res a les autonomies que no vulgui en el seu, diguéssim, pressupost escollit al Parlament espanyol. I, per tant, des del punt de vista financer, vostè qui financia és qui té la clau de la caixa. Vostè no financia les autonomies que estan amb deute, que estan amb dèficit, que tenen problemes, que són les que gestionen la qüestió social, que tenen molta despesa. Per tant, si la Generalitat no té crèdit, és per això. I, per últim, li dono la raó. L'Estat no té cap obligació de complir la tercera, tot i que és un acord polític signat per partits, és una llei orgànica aprovada en referèndum, d'acord? No té cap obligació jurídica de fer-ho. Jo li dic, per mi aquest és l'argument principal que ha fet que a cada reforma del sistema de finançament, algunes que vostè va votar al Parlament entre el 95 i el 2003, quan era diputat de Convergència i Unió, el fet de que la discrecionalitat estigui de la banda de l'Estat és precisament el que ha portat tot el moviment del pacte fiscal, l'actual negociació, fins i tot el canvi que ha fet el Partit Popular de Catalunya respecte al finançament, i per últim, la gran onada independentista. Precisament perquè no hi ha manera de solucionar això més enllà de la discrecionalitat.
Bé, jo en primer lloc li agraeixo molt el to. Jo, efectivament, no pensem igual i discrepo d'algunes coses que vostè diu, igual que vostè discrepa de les que dic jo, però vostè ho argumenta amb respecte i jo això ho accepto, no només ho accepto, sinó que ho agraeixo. Aviam, en relació al crèdit i la credibilitat, efectivament, la Generalitat en aquests moments no té credibilitat i per això no pot accedir als mercats internacionals i no pot accedir crèdit, perquè té una situació d'endeutament absolutament desbordant i perquè té encara un dèficit creixent. Això no li permet accedir en aquestes línies de crèdit extern, no? L'Estat, en canvi, ha aconseguit, amb la seva política econòmica aquest darrer any, en el 2012, baixar dos punts, no? Això es valora, això, a més, juntament amb un pla d'estabilitat, amb un full de ruta, amb unes decisions, amb unes reformes estructurals, amb un pla econòmic, fa que es doni un increment de credibilitat que permet, doncs, aconseguir un crèdit i que li permet seguir finançant.
I perquè no té capacitat de recaptar impostos per seu compte, eh? No, és una tercera cosa. Home, lògicament,
qui no té
credibilitat als mercats perquè la Generalitat no té prou capacitat.
Sí que recapta uns
sí, impostos. Però no suficients per tenir la confiança dels mercats, també dir-ho així.
No suficients, depèn de com se'ls gasti. És a dir, la Generalitat té un dèficit que acumula, que genera des del 2007 cap aquí, multiplicat per 5.
Sí, però les mans lligades, sí, però des del punt de vista impositiu.
D'acord, però ha multiplicat per 5 el seu dèficit, el seu deute acumulat,
si no,
per 5.
Si no li estic criticant això, jo dic que hi ha un altre argument,
sí, però si
que
vostè,
és la incapacitat.
Però vostè té uns ingressos que els pot preveure, i té uns ingressos que recapta, i uns altres que els té cedits, uns altres que els té, doncs, el 50% se'ls queda, com l'IRPF, l'IVA, etc. Si vostè durant 10 anys gasta cada any molt més del que ingressa, vostè està generant un dèficit que això també el condiciona, i això, aquesta política econòmica nefasta que hem tingut durant aquests anys, ens ha condicionat molt. I això és el que fa que avui sigui tan important lluitar contra el dèficit públic, que és un enemic que tenim. Ara, evidentment, s'ha de fer equilibradament per tal que això no mermi, diguéssim, la pujada de créixer. Però és evident que s'ha de lluitar contra el dèficit públic, perquè si no, no ens sortirem mai d'això, no? Les obligacions de l'Estat, home, hi ha unes obligacions que té l'Estat que no té les comunitats autònomes, importantíssimes, que són dues. Una, pagar els subsidis de l'atur. I aquesta no és una despesa que es pugui retallar, perquè tu no pots dir avui, escolti, aquest mes que ningú es posi a l'atur perquè no cobrarà l'atur, no? Persona que va a l'atur, persona que ha de cobrar l'atur. O no pot dir aquest mes que no hi hagi cap persona que jubili perquè no cobrarà la pensió, no. Persona que jubila, persona que ha de cobrar la pensió. Aquesta despesa, que genera també dèficit, no la suporta pas les comunitats autònomes, la suporta l'Estat. És una obligació de l'Estat. Bueno, i això també s'ha de tenir en compte, no? I això fa, precisament, que el marge de dèficit que l'Estat necessita per poder finançar aquesta despesa sigui més gran que la que tenen les comunitats autònomes, no? I en quant a la discrecionalitat del govern d'Espanya, jo no parlaria de discrecionalitat a l'hora de complir amb el tema aquest de la disposició de la decisió, etcètera, sinó parlaria de l'obligació que té també el govern govern d'Espanya de complir amb els pressupostos que aprova el Congrés dels Diputats, que és on rau la sobirania de tot el poble espanyol. Allà s'aprova un pressupost de l'any i el govern d'Espanya té l'obligació de complir-lo. No hi ha discrecionalitat des d'aquest punt de vista. I si no el compleix, efectivament que se li pot demanar responsabilitat al govern d'Espanya si no compleix el pressupost general de l'Estat. I aquí trobaríem exemples, però, escolti, de tots els partits i de tots els signes polítics, d'incompliment sobre els pressupostos aprovats en el Congrés dels Diputats.
Té pregunta l'Antic, té pregunta la Glòria Serra, però permeti'm 3 minuts.
El per què de tot plegat.
9 minuts i les 10 en punt del matí, salta tot. El que teníem previst d'entrevistes i tot plegat salta, perquè crec que és molt interessant el debat que estem fent aquí amb el portaveu del parlamentari del Partit Popular a Catalunya, el senyor Enric Millo. Crec que tenia la paraula el senyor Millo sobre una pregunta que li havia fet al PP Antic.
No, encara no. Jo estic a la cua.
No, hi ha un tema que sempre és reincident amb els pressupostos generals de l'Estat i que la Cambra de Comerç ha denunciat en diverses ocasions, que la liquidació del pressupost i el tema l'execució i les inversions, que sempre, clar, això no està en diverses mans, això únicament està en unes mans, que és les mans del Ministeri de Foment, i sempre amb tots els pressupostos, quan es mira l'execució, es veu que hi ha comunitats autònomes, darrerament que la Cambra de Comerç ha denunciat en el cas de Catalunya, que l'execució està molt per sota de la mitjana, en canvi, altres comunitats autònomes com Madrid, si no em falla la memòria perquè ho he estat buscant en internet i no ho he trobat, amb l'any 2012 va estar per damunt del 100% la inversió, perquè això va ser objecte de debat. Bueno, aquí també és evident i obvi que directa o indirectament hi ha un maltracte a Catalunya per part del govern de l'Estat, perquè no controla bé el que és l'execució dels seus mateixos pressupostos. I després mirava, també he vist, perquè a vegades les paraules, les hemeroteques són... quan es miren, segurament algú es pot arrepentir del que diu. Ara, diari Expansión del dia 13 de febrer del 2012. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha reconocido que Fomento tiene pendiente de pago más de 5.748,5 millones de obras en infraestructuras relevantes en Cataluña, de los que 3.648 millones corresponden a rodalías, dicen ellos, por cercanías, para que la gente no entengui, y se ha comprometido a seguir adelante con sus proyectos. Bueno, eso os va a producir a mar de la seva primera visita a Cataluña. Ella va a decir que no hi havia diners, però la seva, i que no sabia quan els podia pagar, però ella, com a ministra, estem parlant del 13 de febrer del 2012, ella portava 2 mesos com a ministre, perquè tot just, ni 2 mesos, 40 dies com a ministre, perquè tot just havia entrat als voltants de Nadal de 2011, i la seva primera visita a Barcelona, entrevista amb l'ara conseller Recoder i amb l'alcalde Trias, ella va situar en 5.748,5 milions les obres, els diners pendents de pagament, no vinculava a disposició tercera de l'Estatut amb el seu conjunt, sinó la partida més important era 3.748 milions corresponent a Rodalies.
Sí, no. Jo, hi ha una qüestió que jo crec que és un dèficit claríssim, que és la manca d'execució dels pressupostos de l'Estat i de la Generalitat, perquè si analitzem el nivell d'execució dels pressupostos aprovats en el Parlament de Catalunya durant els darrers 10 anys o 15 anys, veurem sempre que al final d'any la liquidació, el nivell d'execució està molt per sota del que s'ha pressupostat. I aquest és un vici que també durant molts anys l'Estat ha mantingut, no? Amb els diferents colors dels diferents governs. Jo crec que efectivament aquest és un dèficit que cal realment resoldre, no? No sé fins a quin punt, vaja, jo no crec personalment que hi hagi en aquest incompliment d'execucions pressupostades hi hagi cap, diguéssim, decisió de que l'únic lloc que s'ha de deixar d'executar el 100% dels pressupostos d'inversions és a Catalunya i la resta no. Pot ser que en algun any hagi passat en un sentit i en un any haurà passat en un altre sentit. No tinc la dada, però en tot cas estic totalment d'acord amb vostè en que els pressupostos, quan s'aproven, s'haurien d'exigir que es compleixin. Ara, aquest dèficit d'execució fa molts anys que es produeix a tot arreu, a l'Estat i també en la Generalitat. Llavors, què passa? Que cada any, quan es torna a pressupostar, es torna a dir que s'invertiran no sé quants diners en inversions i després no s'acaben invertint perquè no s'executa el 100%. Clarament, una assignatura dependent, un tema que no funciona bé. Però deixa'm dir una cosa, també, afegeixo. Quan aquí es diu, per exemple, i ahir doncs, jo mirava unes declaracions del senyor Junqueras, que deia que si l'Estat pagués el que deu, el dèficit podria ser zero, podria ser zero, és a dir, dèficit zero, cal recordar que aquestes inversions, això no va directament contra dèficit, estaríem parlant d'inversions que s'haurien hagut de fer. Però això no soluciona el problema del dèficit. Que és clar, diguéssim, no? De la mateixa manera que quan es negocia l'addicional tercera, quan es negocia amb l'Estat, s'han de signar uns convenis on s'identifiquen quines són les inversions que s'han de pagar i que s'han de fer. I on s'ha de firmar un conveni, s'ha de fer la inversió corresponent. Però això no té res a veure amb la despesa corrent, amb el que aquí parlem de les retallades, no? De la sanitat, de l'educació, de l'espera social, etc. Són coses diferents, eh? Jo crec que val la pena tenir-ho clar. I en quant a això del dia 13 de febrer del 2012 de la ministra, doncs jo crec que és amb ella que se li ha de dir. Jo no sé exactament si aquí s'està referint a que són inversions que s'haurien de fer i no s'han fet, o inversions que ja s'han fet i no s'han pagat. No sé exactament a què es refereix, no ho sé.
No,
jo crec que no queda fins... Crec que fins i tot és una mica ambigu. La lectura d'aquest article d'Expansió, no sé si queda clar que són unes inversions que diu que s'haurien de fer i no s'han fet, o que ja s'han fet i estan pendents de pagar. Si s'haguessin fet i són de l'Estat, qui ho ha de pagar és l'Estat, per tant, no afectaria les finances de la Generalitat. I si s'han de fer i no s'han fet...
El titular de la revista Expansió és Pastor reconoce que a Fomento le queda por pagar 5.748,5 millones en Catalunya.
Vale, llavors això pot ser o pressupost de l'Estat, que s'ha inversions fetes a Catalunya, que s'han de pagar, o que no està executat, o que no està executat, o que senzillament s'ha fet i no s'ha pagat, o que encara no s'ha executat i s'ha de fer.
Gloria.
Anava a fer una petita acotació que ja l'ha fet el PP per mi, referent a aquest apartat. En tot cas, a l'Estat sí que la mateixa ministra reconeix que deu diners. Una altra cosa és que estigui un obligat a pagar-ho.
Perdona, hi ha un altre paràgraf que diu: la ministra ha hecho un repaso a los grandes proyectos de infraestructura en Catalunya y ha dicho que Rodalías se habían comprometido el año 2009 una inversión de 4.000 millones de euros, de los que quedan por pagar 3.648,13, y ha asegurado que este servicio es una prioridad para la Generalitat, pero que hay falta de liquidez económica.
Clar, està reconeixent la necessitat de les inversions.
Que no, està reconeixent un
compromís per governs anteriors.
Exactament.
Aquí tornaríem a fer el matís que feia abans. Però, bueno, no sé si pagar vol dir que estan fetes, s'han de pagar, que s'han de fer...
Jo el que el volia dir, i estarà vostè d'acord, que no és un document de part.
En tot cas,
és una declaració, un compromís que ja diu...
Sí,
jo aquí heredo una deuta, que ta deuta ahí a la dic que la hereda perquè porta 40 dies
i
ella la xifra amb aquesta quantitat li deu passar als ministeris o el ministre Blanco li devia passar i dic, escolta, jo ja sé que l'Estat està en deuta amb aquestes quantitats fruit d'una sèrie de compromisos i que no s'ha
pagat. És important, la ministra Pastor sempre reconeix que hi ha un dèficit d'inversions que s'han de fer a Catalunya, però fixa la diferència entre reconèixer que hi ha compromisos del passat que no s'han complert i que s'han de mirar de fer quan hi hagi disponibilitat pressupostària, anar per aquí tots els dies dient que l'Estat em deu això, que m'ho pagui. I si m'ho paga, no cal que tinguem dèficit, home. És una...
Breu Glòria i breu Graupera, breu Soler, que hem d'acabar fent dos minuts, sisplau. Breu tots plegats, per favor.
En qualsevol dels casos, les execucions sí que varien, i és cert que la diferència que s'ha citat aquí a Madrid va ser molt notable, precisament perquè, per una banda, s'havia acceptat que hi havia aquest deute, i per l'altra, es complia perfectíssimament en altres punts de l'Estat. Vostè ha rebutjat que s'equipari, i per això canvio de qüestió, que s'equipari nacionalisme en nazisme. Això no és ni tan sols important per la lluita partidista espanyola, això és important per no banalitzar un dels pitjors crims que ha comès la humanitat, que va ser inspirat precisament en l'ideologia nazi. Però sí que és veritat que ho ha fet la secretària general del seu partit i altres dirigents del seu partit, com per exemple el president d'Extremadura. Per la qual cosa, entenc que és una cosa que els dirigents del Partit Popular no s'amaguen en fer i que consideren que no hi ha motiu per rectificar. Ho dic perquè nosaltres estem demanant la rectificació d'un infortunadíssim documental de la televisió pública madrilenya, però potser abans s'hauria de demanar la rectificació de destacadíssims dirigents del Partit Popular. També ho ha fet, a més, el president d'Extremadura, i aquí venia la segona part de la meva intervenció, que ha dit que baixarà els impostos en una comunitat que, a més, és receptora neta. És a dir, que hi ha una part dels diners dels nostres impostos i hem estat satisfets de que fossin així en l'àmbit de la solidaritat que van a parar a Extremadura, i el president d'Extremadura diu que li van molt bé les coses i que baixarà els impostos d'aquests diners, perquè que jo sabia, no deixa de rebre aquests diners. Les dues coses, les dues qüestions.
Sí. No, en relació a la utilització del llenguatge, ja he dit al començament que tots hauríem de ser molt curosos amb el llenguatge que utilitzem. Quan es qualifiquen actituds o missatges o comportaments i s'equiparen als comportaments i les actituds que s'utilitzaven a l'època del nazisme, doncs, home, es pot estar doncs, utilitzant un llenguatge que pot, evidentment, pot ofendre, no? Jo el que demano únicament és que es tingui en compte que quan es qualifiquen actituds i es qualifiquen comportaments, s'estan qualificant això, actituds i comportaments. No s'estan qualificant persones a títol personal, sinó actituds, comportaments i maneres de fer i estils de comportament.
Ideologies.
Però hi ha mètodes de propaganda,
no? que es poden assimilar perfectament en determinats moments de la història que s'utilitzaven per adoctrinar la gent, etc.
És a dir, creu vostè que s'utilitzen propaganda de l'estil nazi a Catalunya?
Aquí hi ha actituds i comportaments i estils de fer propaganda que són assimilables als que s'havien utilitzat en altres èpoques de la història. I això no vol dir que aquella persona estigui actuant en aquests moments com un nazi, no?
La propaganda nazi busca l'alienació del ciutadà. Vostè em diu que hi ha partits polítics a Catalunya que estan buscant l'alienació del ciutadà?
Hi ha comportaments en l'actual transmissió de missatges a Catalunya que pretenen un adoctrinament. Sí, jo ho he dit això més d'una vegada.
I és diferent de l'adoctrinament, per exemple, que pretén el seu partit? No és, la forma d'adoctrinar és diferent?
Jo crec que sí.
Comparteix que s'utilitza metodologia nazi a Catalunya?
Jo no he utilitzat la terminologia aquesta, no la utilitzaré perquè no forma part del meu llenguatge, però entenc perfectament que es digui, especialment per aquells que reben els impactes mediàtics des de fora de Catalunya, que aquí, de vegades, s'utilitzen mètodes de transmissió de la propaganda que pretenen un adoctrinament de la població, no? Quan es diuen coses...
Coses que no o el Canal 13 utilitzen mètodes d'adoctrinament similars al que vostè diu?
Jo no sé exactament a quina es refereix en aquests moments, no?
Jo
censuro amb caràcter general, censuro aquests comportaments de transmissió de la propaganda que pretenen adoctrinar.
Qui ho fa, això?
No, jo ho veig aquí, a Catalunya ho veig, i estic sotmès a això cada dia, no? Ja els he utilitzat abans. Aquests missatges tan simplistes de que Espanya ens roba, Espanya ens maltracta, el govern d'Espanya governa contra els catalans, fulanito actua contra l'interès general de Catalunya, això que no es pot basar en fets objectius i contrastables i que van clarament contra la voluntat dels que estan actuant, doncs, home, jo crec que això és adoctrinament, no? I és la meva opinió.
I creu que només es produeix en aquest apartat i en aquests partits polítics, i no es produeix ni en cap altre partit polític ni en cap altre àmbit.
A tot el món hi ha països on s'utilitzen aquests mètodes, jo els rebutjo. En quant a baixar els impostos per part d'Extremadura, ja ho vaig dir també fa pocs dies, jo crec que el que s'ha de mirar és la pressió fiscal. Hem de mirar si la pressió fiscal a Catalunya i Extremadura és més gran o és més petita. No si un determinat impost puja o baixa, perquè tens una certa autonomia per bellugar impostos amunt o avall, no? El que em semblaria realment molt peculiar és que un mal concepte de la solidaritat arribés a provocar doncs, una paradoxa insolidària. M'explico. És a dir, quan nosaltres demanem, per exemple, i proposem en el nostre congrés que la solidaritat sigui finalista, la solidaritat interterritorial, em refereixo precisament a això, no? Que la solidaritat que ha d'existir i que jo la defenso ha d'anar directament a afavorir el creixement econòmic i el nivell de vida dels territoris menys desenvolupats a Espanya. I això, clar, si els territoris que reben aquesta solidaritat resulta que estiguessin aplicant una pressió fiscal inferior a la dels territoris que estan aportant solidaritat, es podria una paradoxa insolidària aquí, no? I per tant això crec que seria revisable. Però, insisteixo, hauríem de fixar-nos en la pressió fiscal global, no si un determinat impost puja o baixa, perquè això realment doncs,
Només vull dir una cosa, senyor Millo. Vostè ha començat dient que no estava d'acord en que s'utilitzessin determinades paraules, en concret que es titlli de nazi determinades ideologies, però està d'acord amb el fons, per la qual cosa la paraula no li agradarà, però està d'acord en que és nazi determinat tipus de propaganda o determinat tipus d'ideologia.
Parlo d'estils, de mètodes, de metodologies. No parlo de persones, jo crec que el nazisme doncs, forma part d'una altra època de història.
No li importa que es contribueixi a banalitzar una cosa com el nazisme.
Vostè insisteix en que jo em posicioni sobre banalitza o no banalitza. Jo ja li he dit...
Perquè forma part del seu partit polític, si no li preguntaria a vostè.
Jo ja li he dit que, efectivament, que cada persona utilitza el llenguatge que considera més, més adient per definir el que està qualificant. Jo personalment utilitzo un altre tipus de llenguatge, però entenc perfectament quan es qualifiquen actituds i especialment metodologies de transmissió de la propaganda que s'assimilin amb els que s'utilitzaven en aquella època de la història, jo això ho entenc.
Quin tipus de propaganda permet?
Resulta incomprensible.
La propaganda que no està basada en fets objectius, sinó que intenta a base de repetir de manera insistent una cosa que no és certa.
Per exemple, posem algun exemple.
Bueno, és Espanya ens roba. Espanya el govern d'Espanya governa contra els catalans. Jo crec que això és una fal·làcia. Això no és veritat. Però això
com
aquí
Catalunya és insolidari, això també ho és.
Sí, o si jo digués que Catalunya ens roba...
I no, Catalunya és insolidari, això escolti, ho pots sentir cada dia, eh? I si vol li dic programes...
Això a mi no em sembla bé, clar. No és veritat que no siguin... Catalunya és molt solidària. Catalunya és molt solidària. És molt solidària, Catalunya. Per tant, dir el contrari no és cert. No és cert.
Em resulta incomprensible, però bé, ha quedat clara la seva postura i en tot cas el que jo li preguntava...
Molta Grau Pere vol fer una última pregunta, crec, i una matització de Josep Soler. Grau Pere.
Com que hem d'anar ràpid, vaig en formant matralleta. Només sobre la qüestió del nazisme, molt ràpidament, jo crec que el polític que no admeti que manipula el llenguatge quan parla públicament, des de Pericles al segle VI abans de Crist fins avui dia, està mentint. I el problema de la ignorància no és la ignorància amb el nazisme, és la ignorància sobre l'ús del llenguatge en política que mostrava aquell reportatge i la banalització que fem tots això com si el llenguatge fos una cosa objectiva. Però és igual. Anem a la matralleta. Primer, el tema de les infraestructures, l'argument de les infraestructures que aniria a fer infraestructures i per tant no aixugaria dèficit, això no és veritat, perquè aquests diners que es deuen d'infraestructures són diners que es podrien que podrien pagar infraestructures ja fetes per la Generalitat i per tant això podria anar directament a aixugar dèficit. Per tant,
no.
Un, dos, Fomento reconeix que s'ha de fer infraestructures perquè hi ha un pla per modernitzar Rodalies que és un forat negre espanyol que ja han tingut accidents i que si parles amb la gent d'infraestructures de la Generalitat dirà que estan molt preocupats i el 90% està per fet. Entre aquests deutes també hi ha les connexions al port de Barcelona i Tarragona que estan compromeses i que són bàsiques per sortir de la crisi. Després, el gran deute d'Espanya està en mans de l'administració central, mentre que la gran despesa social, un terç de la despesa total, està a les comunitats autònomes. Vostè ha dit que el tema del límit del dèficit és una cortina de fum per no explicar com es gasta a la Generalitat, però el 80% de la despesa, el 80% de la despesa de la Generalitat és despesa social, mentre que vostè no el sento criticar, per exemple, l'increment de despesa militar en algunes parts del pressupost. Vostè parla dels impostos que recapta la Generalitat. La Generalitat, l'Agència Tributària Catalana, recapta menys del 4% de tots els tributs de la Generalitat. Això no és un argument vàlid. Segons l'informe mateix de la presidència de l'Estat, totes les mesures de nous impostos i increments d'impostos que ha fet el Partit Popular s'ho queda el govern central. Sí. Ells ho han calculat amb 41.000 milions d'euros addicionals. Bueno, és igual. Jo l'únic que vull dir és que tots aquests arguments poden ser discutibles, però el senyor Millo sempre fa l'accent en la interpretació més favorable als interessos del govern central. Si això és pel bé de Catalunya, doncs ell sabrà.
Jo sóc temes molt semblants. Si
el mínim que pugui, sisplau.
No, ja és evident que vostè posa sempre l'accent en que tota la responsabilitat de tots els mals que patim a Catalunya té un únic responsable i un que a més és un enemic declarat de nosaltres, que és el govern d'Espanya. Jo
no ho he dit això, això ho posa vostè a la meva boca. Jo no ho he dit això.
Bueno, esclar, es desprèn de les afirmacions que fa.
Encantat que m'interpreti, però les coses que he dit i les que no he dit.
Doncs, d'acord, jo interpreto això i crec que molta gent que l'escolta deu interpretar això. Jo crec que hi ha coses que l'Estat no ha fet correctament durant molts anys, especialment durant el període entre el 2004 i el 2012, perquè l'Estat ha incomplert moltíssimes obligacions amb Catalunya, no ha fet les inversions que havia de fer, plans que estaven previstos i que estaven preparats i que havien deixat el govern anterior del Partit Popular doncs no s'han portat a terme, s'han paralitzat, s'han incomplert, i Catalunya ha sortit molt perjudicada d'aquests anys entre el 2004 i el 2012 que va governar el Partit Socialista. Estic d'acord amb vostè en que aquí no s'ha comportat bé. Vostè creu que això és fet expressament amb una animadversió cap aquí? Bueno, doncs possiblement, no ho sé, té raó, però en tot cas aquí estaríem d'acord. Jo el que defenso és que el govern de Catalunya té també moltes coses a fer i que el debat sobre les dècimes del dèficit, que és un debat apassionant, el que està fent és tapar la possibilitat que estiguem fent en aquests moments a Catalunya un debat sobre com es gasten els diners que té el govern de la Generalitat i que gasta cada dia. És a dir, el fet de que no presenti pressupostos en el Parlament de Catalunya no vol dir que el govern de la Generalitat no estigui gastant cada dia els seus diners, però el debat sobre com es gasten aquí no el fem. No el fem perquè, bueno, com que Esquerra Republicana no rep el pressupost no ve al Parlament i, per tant, no en parlem. I s'anirà veient i al final d'any sabrem quin ha estat el dèficit real, no?
Molt bé, és això. Acabem.
Jo crec que ha canviat molt, millor el que va dir el dissabte i el que parla ara sobre el deute de l'Estat amb la Generalitat. Ara, de la impressió que ho accepta, dir-li al Jordi que...
No, però no ha canviat.
No, però acceptes.
Jo ratifico totes i cadascú...
deute i, per tant, jo crec que...
totes i cadascú de les paraules que vas dir l'altre
dia. Jo crec que tenim que anar molt de pressa i, per tant, escolta, el Jordi, dir-li que encara que sigui inversió avançada per la Generalitat, lo lògic, comptablement, seria que en aquest moment reduïssim endeutament i no reduïssim dèficit. Per tant, les coses com series. Abans has dit que... la despesa de l'Estat és molt més difícil de reduir. No, és veritat. La despesa de la Generalitat és igualment difícil de reduir. N'hem parlat abans fora de micròfono. I, a més, alerta, la despesa de la Generalitat, que deies que quan hi havia aturats se'ls tenia que pagar prestacions, i quan hi ha hagut aquest augment demogràfic a Catalunya, al qual se'ls ha tingut que donar sanitat i educació, etc, vulguem o no.
Això ha generat un dèficit
importantíssim. No? Tercera, incompliment de pressupostos en l'execució. Home, si al final s'ha de complir malament, millor no incomplir els pressupostos, eh?
O fer-los bé.
O fer-los bé. Sí, però el pressupost és per...
fer-los malament i complir-los.
Pressió fiscal, alerta. Escolta, per què no parlem de la solidaritat no compartida per determinades parts d'Espanya? Que el Partit Popular ho aprova. Parlo de País Basc i de Navarra. I últim, sobre la pròrroga. La pròrroga, alerta, es fa amb una moderació de despeses per ajustar-ho als objectius de dèficit cada vegada fixats. Això jo crec que no ho entén vostè i tampoc ho entén el senyor Junqueras, que està encantat amb la pròrroga dels pressupostos.
Jo no estic encantat amb la pròrroga dels pressupostos. No, però
vull dir que no els fa. La pròrroga dels pressupostos implica limitar les despeses que pot fer la Generalitat.
I les inversions, que no podrà fer inversions.
No podrà fer inversions,
per tant, és important que aporti el pressupost.
En parlem un altre dia.
I sobre el model de finançament en podríem parlar un dia.
Quan vostè vulgui. I a més li dic una cosa.
Parlem amb respecte entre tots, sí. Jo crec que el diàleg és positiu, sí. Sempre que faci un respecte.
Jo només li vull dir que si ahir es va sentir insultat per alguna cosa, estic dient, per alguna cosa que es va escoltar en aquest programa, li demano disculpes. De la mateixa manera que espero que algun dia alguns catalans puguin sentir en pé, escoltar disculpes per part d'altres mitjans que des de Madrid mai podran fer un debat com aquest.
Doncs jo li
agraeixo. Ni el voldran fer un debat com aquest. Per cert, una última qüestió. Parla molt bé la Pau, li he de dir.
Com?
Que parla molt bé la Pau.
Jo ja he dit moltes vegades que el català és castellà, es parli on es parli, aquí, a Xina, a Moscú...
Per tant, no està d'acord amb el que s'ha dit a l'Aragó.
Escolti, el que sí que faig és respectar el que digui el Parlament d'Aragó, perquè ells poden denominar com vulguin les coses que...
Doncs el mateix que passa aquí al Parlament de Catalunya en altres temes que vostè...
Escolti, el català és català, es parli on es parli, aquí, a Xina, a Moscú, allà on es parli.
Sí, li agraeixo, repeteixo, senyor Millo, avui a aquesta hora. Teníem previst fer menys, ja havia fet pràcticament un quart d'onze. És molt tard, eh? Gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vostè.
Fins aviat, bon dia. 3 minuts, un quart d'onze.
El perquè de tot plegat.